segur que us en recordeu, el que havíem de lluitar per tenir una nota d'un 10 o per un 5 ha estat una de les coses en les nostres vides que hem fet tots durant l'adolescència. I quan patíem allò de veiem el 4,9 i pensar en com ho explicaríem això als pares, forma part també del nostre històric acadèmic. Però tot això, aquestes qualificacions, sembla que tenen els dies comptats, ja que la Conselleria d'Educació va anunciar dimecres que pretén substituir les notes trimestrals als alumnes d'educació secundària obligatòria per valoracions qualitatives. Avui en volem parlar de tot plegat amb el Carles Monereo, que és catedràtic de Psicologia de l'Educació de la UAB i assessor del Departament d'Educació de la Generalitat. Senyor Monereo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens quedem? Gràcies. Amb notes o valoracions qualificatives? Com ho veu vostè?
Sí, jo crec que en realitat la nota no aporta gran cosa, no? De vegades més que qualificar, desqualifica, no? Perquè el que fa és dir, bueno, doncs tu tens això, ets un 3, i el 3 vol dir que estàs en inferioritat de la resta de companys. I no et dona informació de com estàs aprenent i com pots millorar, sobretot el que falles, no?
Sí.
Però el nou decret el que pretén una mica és fer informes més personalitzats, on a cada alumne li diguis pues això, com està aprenent, com pot fer per millorar-ho, què hauria de modificar, i per tant ens sembla que des del punt de vista del que és almenys l'ensenyament obligatori, que jo crec que no ha de ser com diríem, no ha de formar, diguéssim, especialistes o professionals, ja que ha de formar ciutadans i ciutadanes,
sí.
Pues com d'alguna manera que en aquella manera pot seguir avançant. Per tant, és una avaluació més de cada alumne en si mateix, no? En si mateix, no en relació a la resta, no? Per tant, la nota en si mateix, això, dir suspens, no t'ajuda en res, més aviat. Diu la investigació que més aviat és un element que no contribueix a que avancis.
Probablement hi ha potser una bona intenció de no desmoralitzar l'alumne, perquè jo me'n recordo quan em posaven insuficients, OMD, muy deportiva, molt deficient, clar, deies, què faig amb això, no? I el fet de no veure aquestes notes que ens posaven en la nostra època i veure doncs, una qualificació, potser no desmoralitza l'alumne.
Sí, jo, bueno, en part també, no? En part també, però un costat no desmoralitzar-lo i fer-li entendre que tots, que l'error és important en educació i que, per tant, un millora en tenir en quant supera els errors i supera les dificultats que té. I, per tant, dir-li que, bueno, que... I després el que et deia, que també és absurd, no?, suspendre amb una persona que serà ciutadana segura, ciutadà. O sigui que tots seran ciutadans, arriben molt diferents a l'escola, des de llocs molt diferents i amb nivells molt diferents. Per tant, no té massa sentit això que li posis a un nen o una nena perquè ha fet un dibuix, no sé què, li posaràs un 2, 3. No, una altra cosa és que li diguis aquest dibuix, la veritat és que podries millorar-lo, perquè fixa-li que li porta color,
sí,
sí. Que això. Una altra cosa és que, això no vol dir que no siguis crític, no vol dir que no siguis exigent. L'únic que vol dir que la nota en si mateixa no et dona una informació i a més és contraproduent, perquè això crea persones pues, frustrades, persones que pensen que no serveixen.
Uh-huh. Escolta'm, llavors la cosa quedaria, un suspens seria una assignatura en procés d'assoliment, aprovar voldrà dir tenir un assoliment satisfactori i també crec que hi haurà un assoliment notable i la millor nota serà un assoliment excel·lent.
Sí, però fixa't que aquestes qualificacions més aviat tenen sentit perquè després l'alumne, quan surti de la seva escolarització i vol anar a un altre centre, per exemple, necessita unes actes, no?
Sí.
Unes actes oficials i uniformes per tot l'Estat que més o menys diguin el mateix, no? I per tant, pues, ve a ser com una espècie, diguéssim, de qüestió burocràtica, no? Per la qual sí que finalment se li podrà posar això, però això no serà per l'alumne, això no se li donarà directament a l'alumne, sinó que això serà, constarà amb el seu expedient quan ho demani i tingui que anar a un altre lloc o tingui que fer un tipus d'acreditació, no?
Uh-huh.
Perquè se li donarà a l'alumne i als pares aquest informe que t'he dit, aquest informe personalitzat, on explicarà una mica l'evolució. Fins ara ja es feia bastant això, bueno, infantil segur,
sí.
A primària es feia bastant, però a secundària es feia molt poc, i ara a secundària també es farà això, un informe personalitzat.
Uh-huh. I podrien haver-hi canvis? Ho dic perquè això és un esborrany encara, no?, del nou decret.
Sí. Bueno, clar, ja saps que com són els polítics, al final podria haver-hi canvis. I sí que podria haver-hi canvis, eh? Però en principi jo estic d'acord amb el plantejament que es fa en aquest moment. Jo, com a persona que assessoro al departament, pues, d'alguna manera estic d'acord amb aquest plantejament. Jo inclús preferiria que s'hagués dit allò de progrés adequadament i necessito millorar, perquè em sembla que és, bueno, que és la idea és aquesta, no? De dir-li a una persona què pot fer per millorar. Però bueno, com t'he dit, aquestes qualificacions tenen un sentit més burocràtic que no tan educatiu. En aquest sentit, bueno,
Però aquest nou sistema d'avaluació suposarà un treball extra pels docents?
En part sí, encara que s'ha de tenir en compte que, clar, això també implica més coordinació entre els docents, no? Perquè tu t'arriba un noi i una noia a l'escola i passa molts anys allà a l'escola. I tu arriba un moment en què després de diversos cursos ja tens una mica la seva trajectòria, no, les coses que li van bé, les que no li van bé, ja tens molta informació. Això seria una... Això el que et propiciarà també és una certa coordinació entre els professors, un treball de tutoria...
Sí.
I efectivament, vull dir, però ens sembla que això és positiu també, no? Aquesta mena de seguiment de l'alumne, no?
Carles, aquest esborrany, jo he estat llegint algunes coses, parla també del tema de repetir curs, sí, que serà poc habitual que els alumnes sí, repeteixin algun curs de l'ESO. Per què?
Sí, sí. Això també. De fet, el que estem parlant és d'un decret i d'una normativa que està molt en la línia dels països que estan més a dalt en el rànquing mundial, en el rànquing, per exemple, de les proves PISA.
Sí.
És un decret que el trobaràs en termes molt semblants. Per exemple, els països nòrdics es passa de curs automàticament. Ja no existeix ninguna possibilitat de repetir. Per què? Perquè fan un treball d'orientació personal a cada alumne molt fort. I aleshores ajuda molt a cada alumne que segueix avançant. Per tant, estem en línia amb aquests països. Quan la gent diu és que estem molt a baix en el nivell i tal, a part de que l'última prova de PISA Catalunya estava per sobre de la mitjana de l'OCDE, no hem d'oblidar que llocs com, per exemple, Galícia, la comunitat gallega, està per sobre de Suècia, en ciències.
Sí.
O la comunitat navarra està per sobre en matemàtiques, sembla que està per sobre de Suècia. Perquè depèn del lloc. Però en tot cas, podríem dir que què es vol evitar amb això? Pues es propicia més que l'alumne vagi amb el seu grup natural, amb els seus iguals, i no canvi de curs, no? Perquè, clar, a sobre que el suspens, a sobre el tractes com un nen més petit i el poses amb els més petits.
Yeah.
Clar, aleshores, no només n'estàs dient que no serveix des del punt de vista de l'estudi, sinó que sobre estàs dient d'alguna manera que és un nen petit, anem a dir així, no?
Mm-hmm.
És un doble càstig, és un doble càstig.
Carles Monereo, catedràtic de Psicologia de l'Educació de la UAB i assessor del Departament d'Educació de la Generalitat, que hagis estat amb nosaltres, i quan tornem a tenir algun dubte, pensa que et trucarem,
Aquí estic.
Gràcies, Carles.
Montse, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.